Capítol 15 de Pilar Prim, de Narcís Oller. Aquest enregistrament Legamus pot ser distribuït i adaptat lliurement per a qualsevol finalitat. Capítol 15. Eren ja no les 12, sinó 1:15, quan la Pilar entrà al despatx d'en de Berga, més trèmola encara, més roja i avergonyida que el dia abans. En tota la nit no havia dormit, donant voltes i més voltes a tot el que havia vist, a tot el que havia sentit, a tot el que havia pensat i desitjat dins la casa de son ídol. Casa on sols vencent fortes roentors de pudor i alarmes de consciència havia pogut tornar, després de rodar inútilment i prendre mil precaucions puerils, com si anés a dar un mal pas. L'he fet esperar molt, eh? Dispensi. Quan una millor voldria complir, més d'estorb solen sortir-li. S'embarbussà intencionadament i a correcuita, per millor disfressar la causa veritable de l'agitació que encara duia. Passi'm lo grosser de la comparació i li diré que un bon dinar fa de bon esperar. I el d'avui, per a mi, Pilar, és exquisit. Feu ell, aixecant-se, abandonant la taula i mirant fixament la Pilar, amb uns ulls tan plens de goig i de dolcesa que l'encengueren tota. Vingui, Pilar, vingui, que estarem millor aquí. Assegui's, reposi. Afegí, oferint-li altra volta una de les butaques de vora la Venus avorrida. Tornem-hi, pensà la Pilar, sufocant-se evidentment i cercant la millor posa per a no veure l'estàtua. Ah, si ell hagués sabut com la mortificava de veure sota el caparró d'aquella gata maula que, tot fent la casta pudibunda, ensenyava tan deshonestament totes les turgències superfines de son nu incomparable. Sort que, assolellat com era llavors aquell despatx, podria esplaiar la vista a tot arreu i que, situada d'esquena a la taula, res no la privaria de distreure's, contemplant la testa del sarto que tant li havia recomanat l'Osita. I apartar tot seguit la mirada de la Venus per posar-la encuriosida damunt de la Madonna. Però quin desengany! La Pilar no va saber trobar-hi ni la menor semblança amb ella. Tant de bo que s'hi hagués retirat. Baldament no hagués estat sinó una mica. I ara, quines visions que tenia aquella amiga seva! I encara era l'hora que ni tan sols havia pensat en la consulta que allí la duia, quan sentí que en Marcial li deia: Pilar, he de confessar-li en una de molt bona. Estic tot encorregut. Creurà que no vaig escoltar res del que ahir em deia l'Osita? He mirat el balanç. Estic ja ben imposat dels pactes amb què el senyor Hortal té la gerència. Però quin conflicte s'ha presentat que desitjar saber vostè això? Perdoni, Pilar, estava tan content de veure-la aquí a casa, tan, m'ho deixa dir, tan extasiat contemplant-la a vostè. La ingrata, que qui sap on tenia el pensament, que el que em deia l'Osita, tot se'm va escapar. Haurà de fer el favor de repetir-m'ho vostè en persona. Tingui aquesta bondat. Vaja, digui, avui seré més bon minyó. Va, feu la Pilar, sufocant amb prou feines l'emoció que la guanyava. Ganes de bromejar. Que li agrada apurar-me. Vamos, digui'm, què he de fer segons vostè? En què? Sobre què? Per què? No l'enganyo, Pilar. No vaig sentir res, absolutament res. Haurà de fer el favor de repetir-m'ho. Però el cas era que la Pilar tampoc no podia ni sabia què dir si havia de puntualitzar bé les coses. Com amagar, sense tornar-se vermella, les causes fonamentals i més internes que la induïen a arrencar de les mans de l'Hortal la gerència de la fàbrica, en el cas que en Marcial arribés a trobar alguna explicació plausible d'aquell dèficit? Veurà, feu ella, posant-se a l'últim sobre si, amb no poc esforç. Tot queda reduït a ben poques paraules. Vostè té aquí el contracte de gerència i un balanç que salda amb un dèficit ruïnós, no és cert? Doncs pregunto jo. Passant el que passa, no puc mudar el gerent? Ja m'he figurat que era això el que se'm preguntaria, però jo no puc respondre sense saber abans el dèficit de què prové. És imputable a la mala gestió del gerent actual? El terme legal de la gerència, segons el pacte segon, no ha vençut encara. Vostè, segons el pacte tercer, no pot, durant el termini de gerència, separar el gerent sense justa causa. Si el dèficit no li és imputable per imperícia, omissió, abandono, malversació o mala fe provades, serà impossible remoure el gerent fins a l'expiració del termini convingut. Digui'm, doncs, com s'ha produït la pèrdua i a què es deu segons el senyor Hortal. Llavors, com que la Pilar no sabia amb què excusar-se de no haver fet una pregunta tan racional al seu cunyat, restà bona estona muda i encongida, com una col·legiala que no ha estudiat prou la lliçó. Va, va, no s'apuri, Pilar, per això. Feu últimament en de Berga, pressentint l'existència d'algun misteri que aquella dona no gosava revelar. El majordom que vostè té a la fàbrica, li mereix entera confiança? En Josep, pobre home? Absoluta. Cuita a respondre ella, respirant ja amplament de gust. Doncs cridi'l i envia-me'l. Jo l'interpel·laré. No podem donar ni un pas sense saber si hi ha justa causa imputable i, en cas de ser-hi, si és fàcil de provar. La Pilar restà altre cop rumiosa i amoïnada. La vergonyia i l'espaordia també que en Josep, el majordom, arribés a tenir esment que ell hagués substituït l'antic advocat de la casa d'Ou pel jove amb qui males llengües la unien il·lícitament. Després hi havia temps encara d'esperar aquell home. L'Hortal, amb les seves amenaces i reconvencions, més suposava que no. Oh, no, d'això no em passi pas ànsia, Pilar. En Robert no pot exigir-li cap responsabilitat. I digui, afegí, per al cas que vostè degui o pugui treure l'Hortal, té ja preparat un substitut? Oh, pensà ella, assaltada per idees velles, jo t'ho pogués oferir a tu. Però no, tampoc això no era possible si volia fer callar les males llengües. Infames, si li'n feien de mal. Un substitut. És veritat. No hi he pensat, feu humilment la dissortada dona. Ai, i que en som de pesats els advocats per a les senyores. No és veritat, Pilar? Però què vol que hi faci, pobre de mi? En això hi ha de pensar. Prou, però em serà difícil trobar-lo, exclamà ella, emposat ben trist. Són tan escasses les persones que avui em puguin inspirar confiança. En de Berga i pensar per ella un moment. Escolti, saltà de sobte. Qui sap si en Genís Voltes, el marit de Lusita Marc? Perfectament, no en parlem més. Si ell accepta, per mi ja queda fet, respongué ella entusiasmada. És comerciant, intel·ligent, treballador. Em sembla honradíssim. Ja ho crec, pobre Genís. Ara sols falta saber si estarà disposat a deixar la casa on fa tants anys que treballa. És tan delicat. Procuri fer-lo venir, també, i deixi ja aquestes qüestions tan poc pròpies de les pobres senyores per a mi sol, si confia en mi. A la Pilar se li escapà llavors una mirada tan dolçament raptadora que en de Berga va sentir-se tot animat a dur endavant els seus propòsits. Tampoc ell no havia dormit la nit passada com hauria volgut. Aquella visita inesperada l'havia fet rumiar molt, quedant a la fi convençut que, com la preparada a casa la Clotilde Pons, obeïa l'última a una necessitat del cor de la Pilar. Els dubtes d'algun temps ara s'esveïen. Aquella dona estava enamorada d'ell. Era evident que no podia viure sense estar ben segura, almenys, de la seva bona amistat i simpatia. El mateix temor de presentar-se sola a casa d'ell no revelava per ventura que qui menys anava a veure era l'advocat. I tot aquell continu mudar de colors, aquell encongiment en què romangué allí tan impropi del seu món, de la franquesa abans tinguda. L'advocat, els papers dels quals ella parlà, apenes, un pretext, solament un pretext per a disculpar-se de la grosseria de l'Albireta i escapar ben aviat del turment en què vivia. Sí, sí, la Pilar l'estimava. Per què, doncs, estimant-la ell també, com no havia estimat mai a cap dona, havia de seguir-la nèciament en tot aquell joc pueril de dissimulacions contínues i de falses fugides, tan inútils per evitar allò que havia de ser? Per què vacilar més? No era per ventura verament llestimós que encara en els temps presents un home de món com ell vacilés per la simple desproporció de fortuna? Per què? Per què? Pel que diran, va pujar només dels beneitons que encara creuen en una justícia social que no existeix? Ell mateix, que n'havia tret de jugar-se al seu vell esdevenidor, fent costat a la tia, que el sol·licitava com a puntal necessari a la seva salut i llibertat. La societat li ho havia pagat tractant-lo de gorrer i de gandul. La Titi, proporcionant-li una col·locacioneta temporal de 50 duros per arreglar l'arxiu d'un marquès i ajudant-lo a posar aquell pis tan desproporcionat a les seves entrades per a sostenir-lo. A disfressar, només a disfressar la pobresa de què difícilment podria ja aixecar-se a l'edat seva, havent de fer-se encara la clientela i contreure hàbits de treball que no tenia. Mentrestant, en Marcilla, aquell aparador ambulant d'executòries i de creus, rient-se del papo, s'havia ben assegurat una bellesa còmoda. I la Titi, a son torn, procurat també la satisfacció de ses vanitats i de ses passions senils. Ah, no! Aquesta darrera lliçó era massa eloqüent per a seguir sacrificant-se a les suggestions d'un orgull quixotesc o per delicadeses purament platòniques. Si la Pilar el volia, la faria esposa seva. Mal diguessin que es venia, mal el mortifiqués bon xic una petita desproporció d'edat i el passar, de cop i volta, a ser sogre, i qui sap si avi i tot. L'endemà es transparentaria un xic més i no pararia fins a aconseguir son fi. I amb aquest propòsit, gràcies a Déu, Pilar, que la veig retrocedir una mica a millor temps, exclamà subjectant-la suaument per un dels canells en veure-li fer acció d'abandonar la butaca com donant per acabada l'entrevista. Què vol dir? Feu ella bonament. Ell li recordà la dolça confiança amb què l'honrà el dia de l'enterrament del senyor Prim i amb vera commoció a la veu afegí. Ah, si vostè sabés, Pilar, quines emocions més noves va sentir llavors aquest cor meu. Quines esperances més dolces començaven a apuntar les profunditats de la meva ànima. Fou aurora falsa d'un dia que he esperat ben en va. L'endemà mateix, vostè embarrava l'entrada de casa seva. Vostè va voler-ho veure així. Marcial, vostè es perd de suspicàs i no té dret a guardar rancor a qui va demanar-li perdó sense motiu i tot de demanar-ne, a qui l'ha tornat a rebre amb tot el bon afecte d'una veritable amiga. A casa hi entrarà sempre a plena satisfacció meva. I pel que toca, si em mereix confiança. Tota la confiança. La meva presència aquí. Crec que ho diu prou. Contestà ella amb alè curt i fent altre cop acció d'alçar-se. No, Pilar, no sóc rancorós. Tingui la caritat de no moure's encara. Deixi'm dir. Amb brases i tot, ella es deixà caure altre cop a la butaca, encisada pel cant que tornava a començar. Deixi'm dir, no m'escatimi un segon d'aventura. No sóc rancorós. La perdono amb tota l'ànima. Però vostè no em negarà que mai més no m'ha mirat com aquell dia, amb aquell parentiu d'ànima d'aquell dia, tan trist i hermós al mateix temps, almenys per a mi. Quan he pogut tractar-la altra vegada, ja no l'he tornada a trobar. I duia aquest plany un to tan sincer d'angoixa amorosa que fou per a la Pilar tot una revelació. Seria, doncs, veritat que aquell home l'estimava com suposaven l'Osita i la Clotilde Pons? Oh, si Déu fes aquest miracle! Però la possibilitat mateixa d'un fet tan desitjat l'espaordit tota, sense saber per què. En la unió amb l'home que idolatrava interiorment, no trobaria la vida, la llibertat sospirada. Oh, sí, amb ell únicament. Però és que el cec de naixença podria contemplar impunament el sol en cobrar vista de cop? No el tornaria a encegar l'enlluernament mateix? Aquella Pilar tan contrariada, tan oprimida, tan amargada de sempre i contra la qual acabaven de desencadenar-se últimament tantes injustícies, tants ultratges, no podia creure de cop i volta en tanta felicitat, no podia mirar el sol sense sentir un enlluernament agut i dolorós que la cor lligava i la feia tremolar tota. Amb prou feines pogué aixecar-se altra volta, dominar l'emoció de sa veu, estrafer una rialleta tranquil·la i tornar tan solament amb aquell. No li dic que la suspicàcia el perd. Sóc la mateixa. I allargar una mà tremolosa i freda a son amic. Com si la punxissin, exclamà aquest amb dolor. Prengué aquella mà més eloqüent que les millors paraules i restà mut, desconcertat. Ella no tornà resposta, saludà silenciosa i més desconcertadament del que ben segur hauria volgut. Traspassar la mampara de vidre seguida d'un de Berga desconegut, d'un de Berga encès com el foc, triomfant de joia, que des del peu de l'escala, amb la mirada la resseguia, la besava tota de cap a peus. Què havien fet? S'havien declarat? Ni l'un ni l'altre ho sabien. Ell, aquell seductor expert que, coneixedor dels perills d'aquest joc, mai no hauria avançat ni un paó del tauler més enllà del que convenia de moment. No ho havia ja dit tot amb aquell. No l'he tornat a trobar, quasi mullat de llàgrimes. Ella, tan plena de dubtes i recels, que no gosava obrir els ulls a la veritat, tement que fos mentida, no s'havia propassat amb aquell «Sóc la mateixa». Ni l'un ni l'altre, en trobar-se sols, arribaren a definir-s'ho, però un i altre sentien ja en la part més pregona de la consciència l'empenta indeleble d'un esdeveniment molt gran, i per a un i altre, des d'aquell moment, començà una era nova, una vida estranya, que repel·lia els panorames de la passada, que s'esllanguia d'enyorança i de buidor fins en companyia dels amics i que sols es sentia plena i deliciosament poblada en la formosa solitud. Oh, en ella, quins somnis més espirituals, quines frisances més voluptuoses, quins desig més sensuals, quines esperances més pures i quins traspassos de paradís a infern, de vida morta a vida viva. L'un pensava en l'altre, esperava l'altre, volia l'altre, consagrava a l'altre tots els moments lliures de la pròpia existència i sols en aquests es sentia lliure de l'esclavitud tirànica i cruel amb què, per una extravasació inexplicable de criteri, semblaven enjuncar-los els més comuns i senzills deures de la vida ordinària. Així s'explica l'activitat febrosa que de seguida posaren un i altre en la solució d'aquell problema d'interessos sense gairebé parar esment en aquests, però sí pensant molt en la conveniència d'enllestir per tornar-se a veure aviat. La Pilar va escriure aquell dia mateix, en Josep. Va conferenciar al vespre amb en Voltes perquè es veiés amb en de Berga. L'endemà, amb l'excusa de fer-se acompanyar per l'Usita als Escolapis per a veure el noi, passà tota la tarda amb ella, comentant joiosament les visites a l'advocat. I cap al vespre anà personalment a l'estació del Nord a rebre el seu majordom de Torelló. Així i tot, les hores se'ls feien tan gansoneres, per en Marcial sobretot, que no podia moure's, esperant en Genís Voltes, ni fixar l'atenció en cap cosa que intentés llegir, distret sempre per aquella guait. Si en foren d'eternes les 24 que trigà aquell home a comparèixer. Durant elles, que dubtes! Quin afany de mirar el rellotge, quants sobresalts a cada trinc del timbre de la porta, a cada aparició del criat per l'entrebedada vidriera. Per fi comparegué a hora extraordinària, quan en Marcial es disposava ja a sortir per anar a sopar. Però què hi feia? La qüestió era lliurar-se d'aquella tibantor de nervis, parlar llargament de la Pilar, veure per la mera aparició d'aquell home allí, que aquella no s'havia repensat, que no se li escapava altra vegada. Inquirir, descobrir tant com pogués les causes íntimes de la desavinença amb l'Hortal que aquella dona li amagava amb tant misteri. Torna a encendre la làmpara del despatx i fes-lo passar allí. Ja surto. Digué el criat, respirant amb satisfacció, i amb l'abric al braç i el bolet als dits, sortí al cap de 10 segons. Perdoni. Feu en Genís, aixugant-se les perletes de suor que amb l'angúnia li havia embrullat el front. Ja sap que sóc persona manada. Fins ara no hem sortit del despatx. I tal si el perdonaven de Berga. Tant que si gosa l'hauria abraçat. Ben lluny de planyar-se ni mostrar-se contrariat per aquella tardança, en de Berga acomodà bé el seu amic, l'omplí de festes i atencions i allargar la sentada fins ben entrada nit. En Marcial havia sabut fer entendre a aquell home que es trobava davant d'un cavaller a qui podien confiar-se els secrets més delicats, ensems que davant de l'advocat, que com a tal havia de posseir-los bé per formar millor criteri i desplegar l'estratègia més convenient al cas. Les reserves i aprensions femenines que tan trebada duien la Pilar quedaren, doncs, oblidades. En Genís Voltes parlà clar al cavaller i a l'advocat, explicant-li fil per randa totes les causes de la ruptura que s'imposava entre la Prim i el seu cunyat, sense ocultar-li allò de l'anònim, bé que callant, encara que inútilment, el nom del galant, manifestant-li els motius que feien atribuir aquesta calúmnia a l'Hortal i descobrint-li la situació econòmica del tot dolorosa d'aquella vídua, condemnada a romandre tal si no trobava un home que, amb sa riquesa, pogués sostenir-la a l'altura que l'aixecà i avasà en dou, ja que tots els estalvis o sobrants de l'ús de fruit li havien estat arrencats per exigències d'aquell cunyat i de la filla. Un dia per a renovació de maquinària, un altre per a obres i, darrerament, per a un simulacre de dot, que era tota una expoliació maquiavèlica per a tenir més la pobra dona al puny. «El puny, no entenc per què», exclamà aquí en de Berga, més mort que viu, ja feia estona. «Sí, home», continuà amb Voltes, «la qüestió era allunyar tot casament que pogués dur en si la destitució de l'Hortal. Aquest es cobra, com vostè deu haver vist ja en el balanç, 20.000 pessetes anuals de gerència i administració. Si doña Pilar es casés amb un home entès, vol haver un». En de Berga acabà d'esgrogueir-se. Ni era ric ni entès en fabricació. «Oh», tornà encara, «és que pels pactes de l'escriptura la gerència no es pot pas remoure així com així. Cal que hi hagi causa justa i provada». «Causa?», exclamà l'altre somrient. «No tingui por. En trobarem no una, 100, i que podran provar-se. Tinc notícies, ja veurà. Jo m'alegro que vostè hagi cridat el majordom de Torelló. Aquest és home de tota confiança, que no pot pair l'aire de suficiència ni l'entonament de l'Hortal. Ha de saber moltes coses, i les cantarà, no en dubti». I acabà la sessió afegint: «Tu, Canna, si jo acceptaré o no, en cas possible, la gerència. Ja vam discutir-ho prou amb doña Pilar i la meva dona. Em van saber vèncer. Doña Pilar em fa pena. Ha estat sempre molt bona amb nosaltres. Lusita l'estima molt. No hi tinc cap inconvenient». En de Berga es tornà una mica roig, pensant que si aquell home no en parla, a ell li passa ben bé per alt l'únic objectiu visible de la consulta. Però com no oblidar-lo amb aquell cúmul de revelacions tremabundes que el tocaven tan de prop? Llest de sobres, havia capit de seguida que el suposat amant era ell, i en la calúmnia veia explicades la cosa de l'Elvira i l'estranya actitud de reserva i encongiment de la Pilar. En Voltes li acabava de descobrir dos grans enemics, la filla i el cunyat, i de més a més, cosa encara pitjor, l'obstacle formidable per al casament amb què havia somiat. «Sense fortuna a ella, sense fortuna a ell, un i altre esclaus de les necessitats contretes en una llarga existència de luxe i abundor. Amb quina cara un home digne com ell, un home enamorat com ell, faria renunciar a la dona que idolatrava, l'ús de fruit amb què es sostenia esplèndidament, per endur-se'n a patir les privacions i escassetats que es patirien a casa d'ell, tan bon punt hi entrés una persona més, a partir el poc que hi havia». I aquesta consideració tan justa i dolorosa s'apoderà de tal manera de son enteniment que en de Berga ja no pogué pensar en res més. Capficat i moix, deixà que aquell bon home se'n tornés tot sol, renunciant al propòsit abans fet d'endur-se-l'en a sopar amb ell. No es sentia amb forces per a seguir converses d'altri, i la que ell, l'única que ell podria iniciar i sostenir, l'única que sostindria amb si mateix tota la nit, havia de morir inèdita. Final del capítol 15, llegit per Isabel Roca.